Són les 7 i 9 minuts de la tarda. Benvinguts a InfoSport, al programa d'esports de Ripollet Ràdio, a la 91.3 de la FM. Aquest dilluns us portarem les valoracions i les declaracions dels protagonistes del darrer cap de setmana esportiu a Ripollet, amb una especial atenció a esports com el tenis taula, el futbol, l'hoquei patins i el bàsquet. A la part tècnica en Jordi Puy, us parla en Brian Calvo i comencem. Comencem amb l'hoquei, amb el tenis taula, que tant la divisió d'honor femenina com la masculina hi va haver jornada de lliga. A la divisió d'honor femenina, el Ripollet va perdre 2-4 davant el Monte Porreiro, amb les baixes de la Lídia Rico i l'Helena Parente i el debut de la jugadora de la categoria infantil Judit Gutiérrez. I a la divisió d'honor masculina, el Ripollet va perdre també 2-4 davant el Quadis Centre Natació Mataró, amb un punt del Miquel Arnau i un punt de l'Albert Kenji. Continua l'equip del masculí del tenis taula amb 6 punts per sobre del descens i els 3 últims partits els disputarà davant el Maristas Huelva, l'Hispalis i la Zúbia. Per parlar dels dos partits tenim per via telefònica el Ramon Argenter. Ramon, bona tarda.
Bona tarda.
Comencem per les noies, que van perdre 2-4 davant el Monte Porreiro. Com vas veure el partit?
Doncs un partit que ja es comptava a perdre abans de començar el partit, perquè és un equip que està en zona de descens, tot dependrà de l'última jornada, que serà el diumenge que ve, i que a més venien reforçades amb una jugadora japonesa. Mm. Una jugadora japonesa que t'assegurava ja els 2 punts, i llavors la jugadora que sempre feia de número 1 venia a Ripollet com a número 2, no? Això vol dir que l'equip era bastant fort. Tot i amb això, nosaltres si haguéssim pogut jugar la jugadora Lídia o l'Helena, doncs jo crec que el partit just ha ajustat perquè hagués pogut guanyar. Perquè inclús hagués pogut guanyar aquí, perquè el debut de la Judit va perdre 3-2 amb la segona jugadora. Vull dir que la va tenir ahir, era el debut d'ella, va sortir com un flam, perquè el primer partit contra l'estrangera i el segon partit contra la número 1, i la va tenir, que de guanyar hagués sigut el 3-3 i hagués pogut decidir el doble. No va ser així, i el Monte Porreiro doncs va guanyar 2-4, i ara tot dependrà de l'última jornada, on el Monte Porreiro s'hi juga tot contra el Vintios, que són els equips que estan candidats a baixar, el Tenania, el Vintios i el Narón.
Esperava un nivell tan alt de la Judit Gutiérrez en el seu debut a la divisió d'honor femenina?
Sí, perquè jo li vaig dir, mira, Judit, no et demanem que guanyis el partit, et demanem que juguis i surtis a disfrutar. Entens? Que surtis a disfrutar, sí. I és una nena que és molt vergonyosa, no? Mm. I, esclar, les jugadores que van venir són bastant veteranes totes, o podien ser les seves mares, d'aquesta noia, que és infantil.
Sí.
Tu juga tranquil·la, dic que la feina avui l'ha de fer la Lídia, ha d'intentar fer els 2 punts, i l'ha d'intentar fer 2 punts. Tu juga els 2 partits que et toqui, a tope, això sí, a tope, anant a totes, si guanyes, guanyes, i si perds, perds. Però juga tranquil·la. Mm. I ho va fer així, i mira, a punt va estar a punt de donar la sorpresa.
Les baixes de la Lídia i de l'Helena, a què es devien?
Mira, l'Helena, que ja havíem pactat que aquest cap de setmana ella no jugava, perquè com que anem fent un calendari i anem fent qui descansa i no descansa, ja tenim els partits que... I a més tenia, doncs, un fi de festa amb la seva família, tenia que anar a un espectacle que ja tenien les entrades i que feia temps que ens havia dit que per aquest partit no comptéssim amb ella, no? I durant la setmana la Lídia es va trencar el dit de la mà.
D'acord.
Hagués jugat la Lídia, la Mireia i l'Aina, es va trencar el dit de la mà. Si hagués sigut de l'esquerra, hagués pogut jugar, però va ser la dreta, la mà dreta, no?
Sí.
Clar, és la que jugues tu amb la raqueta, i va ser impossible que jugués, i per això va fer el debut de la Judit.
Té molt de temps de baixa.
Pues, no és que tingui ben bé el dit trencat, és el que passa moltes vegades als jugadors de bàsquet, saps? Que els hi posen aquella fusta.
Sí.
Doncs clar, aquella fusta no pot dir agafar la pala, no?
Vale.
Però, passi el que passi, aquesta setmana, doncs, si toca descansar, doncs sí que podria jugar la Mireia, l'Aina i la Helena, que en principi l'Helena descansi, ja tenia previst jugar aquest partit, i jugaria contra el Tenania, que no ha guanyat cap partit, i que és l'últim de la Lliga i l'últim partit de l'any del campionat, no? I aquí ja està programada que l'Helena ha de jugar. Tenia que descansar l'Aina, però si no pot jugar la Lídia, doncs faríem Mireia, Aina i l'Helena.
Llavors, pel final de la temporada, parlàvem setmanes anteriors d'aquestes possibilitats d'aspirar a la promoció d'ascens, creus que encara l'equip pot lluitar-la?
Sí, mira, nosaltres ara estaríem allò número 6 en 14 punts i més els dos que podem fer del dia al Finània sumaríem 16 punts, no? I mantindríem la segona posició. Però tal com està la Lliga ara aquí, tal com està la Lliga, el líder, l'Arteal, no pot pujar, el Torrelavega sí, el Bremus, el Reus també, i el Prien Gasteix també. Mm. Però paraules del president del Reus, que me'ls va dir a mi, precisament, el dia que van anar a jugar allà, que ells no volen pujar. No volen pujar. Per tant, si no volen pujar, pues segurament renunciarien a fer la fase. I llavors nosaltres seríem, tindríem per davant l'Oroso, de Pontevet, de Galícia, que no pot pujar, i el Ripollet, com a sisè classificat, tindria que anar com si hagués quedat tercer a la Lliga a fer la promoció per pujar.
No creus que aquesta situació de que uns no poden, altres no volen, desvirtua una mica la competició?
Sí, el que passa és clar, l'Arteal ja sap que no pot pujar, perquè ja té un equip a dalt. Mm. No pot pujar si l'altre equip que està a dalt no baixa.
Clar.
I l'Oroso, encara que quedi campió, no pot pujar perquè sap que té un equip a dalt que si no baixa no pot pujar, no? Per tant, clar, llavors ja el Torrelavega sí vol pujar i els altres tots volen pujar, no? L'únic que és el Bermuts de Reus, que diuen que no, però jo sembla que això és una excusa de mal pagador, no? Diuen que no perquè estan preparant-te, que si no pugéssim, no, és que ja el dèiem que no pujaríem, és que el dèiem que no volíem pujar, no? No crec que sigui l'intenció. Ara, ahir hem de dir que la jugadora número 1, que la jugadora Constanza, la jugadora número del Reus, ahir no va jugar. Sí. No sé si això indica alguna cosa, però de moment doncs, van guanyar el partit igualment 4-2 i són terceres. Ara farien la promoció per pujar al Torrelavega, el Bermuts Reus i el Prien Gasteix, que són tres equips. I quedaria bons el Ripollet.
Amb aquesta conversa que vas tenir amb el president del Reus, et va dir els motius pels quals no...
No, que no volen pujar, no volen pujar, però... perquè van xerrar de pressupost i volien donar pas a la cantera, que no, que a més de jugar tres abueles, com estan jugant ara actualment amb el Reus, excepte la jugadora Constanza, doncs comptar amb la gent de casa. No jugar amb aquestes veteranes, no?
Sí.
Això és el que m'ha dit a mi, ara veurem si pilot o no, no? Perquè és l'equip que suma més anys del campionat, no? Són les tres veteraníssimes, i és l'equip més gran de la competició, no?
Per això mateix, que estranya una mica, no? Que aquesta falta, potser d'ambició, encara que parlem de pressupostos justos, sí, però...
Bueno, falta d'ambició o allò que dèiem, no? De dir, mira, l'excusa que vaig dient per si no pugem.
Ja, també és...
Ja ho dèiem, no?
Perquè l'afició estigui calmada. Doncs esperem que les noies, doncs mira, si tenim aquesta situació, doncs que les noies continuïn lluitant i aviam si...
Llavors, també s'hauria de plantejar el Ripollet si volem anar-hi o no volem anar-hi. Perquè clar, has de mirar que... La competició, també els desplaçaments són llargs i l'arbitratge és més car i que també la fiança que es dona a la Federació Espanyola també és més cara. Mm. Llavors també haurien de fer números per dir, bueno, ja anem, ja anem. Clar que és una promoció. Ara, i per anar a fer una promoció de 3 o 4 dies a una regió normal i no voler pujar és una tonteria.
Clar.
És... A fer un gasto dient si no volem pujar mateix, que vull dir.
És un aspecte que el club s'ha de plantejar molt seriosament, perquè es pot donar el cas.
Es faci un gasto d'aquest i que a més tampoc pugis.
També.
És que vull dir.
Així és l'esport i així és la competició.
Sí, sí.
Passem ràpidament al partit del masculí, que va perdre també 2-4. Bueno, com he dit abans, es troba una mica a la mateixa situació que en altres setmanes, a 6 punts per sobre del descens. Com ho veus?
Doncs mira, jo ja fa temps que vaig dir que el Miquel, que tot això es decidiria l'última jornada, el dia 7 i 8 d'abril, entre Sevilla i el Huelva, no? El partit d'ahir l'hagués pogut guanyar, hagués pogut guanyar, perquè inclús es van posar 2-0 en el marcador.
Sí, tant el Miquel com l'Albert van guanyar els primers
punts. 2-0 el marcador. I llavors el tercer jugador, el Raül, hem de dir, perdó, que en el cinquè set, que anava 6-4 en el seu favor, que podia ser el 3-0, El va perdre.
I a partir d'aquí...
Que aquí era, hagués sigut el 3-0. I en 3-0 el Mataró no era tan fiero com lo pinten. Un 3-0 ja, saps que no pots perdre cap més perquè perds el partit.
Exacte.
I haguessin potser anat els dobles.
Clar.
I llavors no va ser així, va haver el 2-1, el va perdre, perquè imagina't tu, estava a 5-7, molt disputa, això sí, eh?
Mm.
6-4 a favor seu. I del 6-4 arribar a 6-10. 6 faltes seguides que va fer el Raül. Va intentar remuntar i va perdre l'última hora per 12-10. Que va ser el 2-1, que hagués pogut ser el 3-1. Però teníem en compte que és un equip que és el tercer de la Lliga, és un equip que l'any passat jugava a la Superdivisió i va baixar pel gol a baraix i aquest any intenta doncs tornar a pujar, no? El Mataró en aquest moment és el tercer de la competició i està a 4 punts del Mediterrani, que és el València, i de l'Helios, que és l'equip de Saragossa.
I ja, Ramon, l'última pregunta. Dèiem que esperem que la propera setmana, la propera jornada, a Andalusia, doncs, s'aconsegueixi ja la salvació, però si, en casa que encara no estigués, l'últim partit a casa davant la Zúbia, es podria guanyar? Hi ha opcions?
Sí, jo crec que sí. Llavors també passa que també els altres equips, quan ja ho tenen tot més relaxat, que dius, mira, ni puxo ni baixo, m'entenc, també a vegades no fan el mateix equip i donen opció a altres jugadors,
Llavors...
Vull dir, a vegades es produeixen sorpreses, dius, coi, com és que aquest equip ha guanyat amb aquest? Doncs pues mira, tu mira l'acte del partit i veuràs que han debutat dos jugadors nous que no han jugat durant tota la Lliga. M'entens què vull dir?
Sí.
Entren a la divisió, perden el partit, per què? Perquè els bons han jugat, però no em deixo guanyar el partit, sinó que tu fas una alineació i el número 1 no juga, el teu estranger, però no juga.
D'acord.
M'entens què vull dir? I fa jugar entrada a un que pot dir, he jugat de divisió d'honor encara que sigui un o dos partits. Això sol passar les últimes jornades quan els equips ja estan salvats, no? I això pot passar, i amb l'altre dia podria passar això, no? Ara jo crec que el Ripollet no és que guanyi a Huelva, doncs el Ripollet està salvat de la competició, perquè esclar, li porta 12 punts, li porta 6 punts als Maristes de Huelva.
Ja sentenciaria...
Vull dir que una victòria sol, li falta una victòria al Ripollet per anar amb tranquil·litat, i a més, es podria mantenir en cas d'empat, també pel gol a baraix, podríem dir, no?
Perfecte, doncs esperem que sigui així.
És el que li vaig dir ahir, precisament, tornant enrere, ahir a la Judit, li vaig dir, Judit, estava una miqueta antipada perquè havia perdut. Dic, oi, és que has debutat de divisió d'honor. Però tu pensa una cosa, has guanyat 2 sets. Dic, si aquest partit hagués sigut un partit d'eliminatòria, o un partit que el que guanya el partit puja o baixa, tu haguessis salvat la categoria. Per què? Perquè allà els van guanyar 4-2 i 14-10 de 7. Aquí han perdut 4-2, queden igualats, però els 7, tu n'has fet 2, que són 13-11. Vol dir que allà van guanyar de 2 7 i aquí perderíem... allà van guanyar de 4 i aquí perderíem de 2. Per tant, aquests dos punts que tu has fet, encara que no hagis guanyat el partit, ha fet que el Ripollet, doncs, en cas d'empat amb aquest equip, nosaltres no baixaríem i ells sí.
Clar, el que ha de fer és animar-se i...
Llavors, esclar, es va animar una miqueta i avui ha vingut, abans de l'entrenament, mitja hora abans, a fer saques.
Exacte, ha d'animar-se i d'entrenar encara més, que ho va fer molt bé. Doncs, Ramon, moltes gràcies per atendre'ns i parlem les properes setmanes.
D'acord, moltes gràcies a vosaltres.
A vosaltres, gràcies.
Adéu.
Canviem d'esport, passem al futbol i primer de tot analitzarem la jornada del Club Futbol Ripollet amb novetat a la part tècnica del cos tècnic, ja que estrenava nou entrenador. Ens porta a la seva actualitat el nostre company, el Marc Mata.
Bona tarda. Aquest cap de setmana el Club Futbol Ripollet es va enfrontar amb un equip que va per sota de la taula, amb només 26 punts, la Fundació Privada Hermes, i ho va fer al camp rival. El partit va començar bé pels ripolletens, que pocs minuts de l'inici van estrenar el marcador amb un gol de Vicente Bermúdez en el minut 23. La resta de la primera part no van haver més gols per cap d'ambdós equips i l'Hermes va haver de remar a contracorrent quan Vicente va avançar el Ripollet en el marcador. A la segona part, l'equip local va remuntar gràcies als dos gols de Givi, al rematar un saque de banda i Fini des del joc de penal, que va suposar la targeta vermella pel jugador ripolletenc Josué Fernández. El que significaria l'empat no va arribar a ser perquè el porter local va aturar un penal xutat pel Xema Aznar, jugador ripolletenc. En el partit es varen veure bastant targetes per ambdós equips, però sobretot pel Ripollet. L'equip ripolletenc ja comptava en aquest partit amb José Luis Duque, el nou entrenador. José Luis Duque ha estat entrenador del Sant Cugat, del Terrassa Futbol Club, entre altres clubs, i des de la setmana passada és el nou entrenador del primer equip. I aquí tenim el telèfon per saber les seves primeres paraules com a entrenador del primer equip, les seves impressions, els seus objectius pel que queda de temporada i sobre el partit d'aquest cap de setmana contra l'Hermes, entre altres coses. Buenas tardes, José Luis.
Hola, buenas tardes.
José Luis, primero empecemos hablando de ti. ¿Cuáles son tus primeras impresiones de la actual plantilla del primer equipo del Ripollet?
Pues la verdad es que son muy buenas. Tenemos un equipo muy compensado en todas las líneas y es un equipo que la verdad es que está muy animado para intentar conseguir el objetivo. Es un equipo que está muy unido, es como una familia y eso es muy importante. La cohesión de ellos, del equipo, es muy, muy importante y la verdad es que es una cohesión muy alta la que tienen entre todos. Y quieren todos pues el objetivo que ha marcado el club, que es la permanencia.
Uh-huh. ¿Cómo ves al equipo en cuanto a nivel de juego?
Pues la verdad es que lo veo muy bien. Es un equipo que puede jugar de diferentes maneras, tiene jugadores para adaptarse a muchos sistemas de juego y la verdad es que el equipo con el balón lo hace muy bien y defensivamente también lo está haciendo muy bien. Ahora lo que hace falta es que se gane un partido, porque anímicamente, pues después de las tres derrotas consecutivas que lleva el equipo ahora mismo anímicamente pues necesita, digamos, algo positivo y eso sería pues ganar un partido.
Uh-huh. Esta temporada estáis en una categoría muy importante, como es Primera Catalana. ¿Cuáles son personalmente tus objetivos?
Pues mi objetivo es el que ha marcado el club. Mi objetivo personalmente es remar en la misma dirección que el club, que es el objetivo de la permanencia, remar en la misma dirección de los jugadores. Hemos venido aquí para sumar, para unirnos al proyecto del club y ese es el único objetivo, llegar a final de temporada con el objetivo cumplido de mantener la categoría.
Uh-huh. Has estado en equipos como el Terrassa o el Sant Cugat. ¿Qué te ha hecho dejar a estos equipos para encargarte de dirigir el primer equipo del Club Fútbol Ripollet?
Pues la verdad es que cuando el presidente se puso en contacto conmigo para poder gestionar el primer equipo del Ripollet, me vino con mucha ilusión, porque hace mucho tiempo que hay, digamos, un feeling directo con el Ripollet desde hace muchos años. Y es uno de los clubes que yo, la verdad, que tenía siempre en mente de poder intentar entrar dentro del club, ¿vale? Y poder gestionar su equipo, porque sé que es un club muy serio, es un club que históricamente lleva muchos años y que la categoría de primera catalana es muy importante para el club. Y la verdad es que, pues bueno, muy contento de que se haya podido llegar a este acuerdo. Y bueno, y aquí estoy para trabajar en los objetivos que nos marca el club.
Uh-huh. Tú no sé si como espectador pudiste seguir al primer equipo la temporada pasada en su lucha para conseguir la categoría en la que el equipo se encuentra ahora mismo y tampoco sé si has podido seguir al equipo esta temporada.
Sí, la verdad es que sí. Yo el año pasado que estaba en Terrassa pues no dejaba de ver fútbol. Siempre nosotros los entrenadores pues no solo estamos con nuestros equipos cuando nos toca estar, sino que también tenemos que seguir viendo mucho fútbol, ¿no? Para seguir alimentándonos nosotros mismos. Y la verdad es que el Ripollet pues siempre ha sido un campo donde he venido a ver mucho fútbol. Ya el año pasado en Segunda Catalana con Juan Carlos Torres dirigiendo al equipo y este año también he venido a verlo muchas veces David Pitu dirigiendo al equipo. Uh-huh. La verdad es que es un campo donde siempre he venido a ver muchos partidos.
¿Y cómo viste la temporada pasada al equipo?
Pues bien, la verdad es que el equipo en todo momento estuvo en las posiciones de arriba. Hubo un momento que parecía que se le complicaba al final de temporada, pero la verdad es que como equipo, como bloque y como un gran míster como era Juan Carlos Torres, al final se consiguió un objetivo que yo creo que fue bien merecido.
Uh-huh. La pasada temporada se vio que la gente quería al equipo, se pudo ver en el último partido muchos aficionados, el estadio lleno. Esta temporada también está siendo un equipo que tiene también bastante afición. ¿Cómo esperas acabar la temporada?
Pues la verdad es que sí que es verdad que Ripollet pues siempre es un club donde la afición sigue mucho al equipo y eso es muy importante, ¿no? Y ahora más que nunca pues la necesitamos, porque estamos en los 8 partidos finales, 5 de ellos los tenemos en nuestro campo. Y ahí es donde nos tenemos que hacer muy fuertes. Y la verdad es que, bueno, al final lo que queremos todos es que el Ripollet se salve y contra antes lo consigamos mucho mejor. Por eso la ayuda de la afición es muy importante. Y bueno, y desde aquí pues ya aprovecho para toda la afición que pueda escuchar esta emisora, que vaya al campo y que anime a los jugadores, que anime al equipo y así entre todos podamos conseguir el objetivo.
Pues desde aquí deseamos, animamos a la gente que siga yendo a ver el partido. Hablemos ahora de, si te parece, del partido de este fin de semana. Tú ya llevas una semana con el equipo, fuiste presentado el pasado martes. ¿Cómo ha sido estos días previos al partido contra el Hermes?
Pues la verdad es que hemos entrenado muy bien, estuvimos entrenando martes y jueves, el viernes no pudimos entrenar porque cayó mucha agua y el campo estaba impracticable, y la verdad es que los jugadores están muy animados. La lástima del sábado fue el resultado, porque yo creo que el equipo mereció mucho más que salir derrotado de allí, como mínimo se mereció sacar un punto. Tuvimos pues la mala suerte que tienen los equipos cuando están en dinámica negativa. Yo creo que el equipo hizo muchos méritos como para haber salido allí con un resultado positivo, y al final pues dos jugadas puntuales en la segunda parte pues bueno, marcan la diferencia en el resultado, porque yo creo que en el juego el Ripollet fue muy superior.
Uh-huh. Podremos decir que las expectativas eran que se podía ganar este partido, porque a 20 minutos del inicio ya fuisteis vosotros los que estrenasteis el marcador, ¿no?
Sí, la verdad es que en todo momento el partido estuvo controlado. El campo del Hermes es un campo complicado, porque es un campo donde el balón prácticamente está siempre en los áreas, y ahí es donde teníamos que hacer bien el trabajo, ¿no? Defensivamente. Ofensivamente el equipo creó muchas situaciones de gol, creó muchas ocasiones, incluido el penalti de Chema. Y defensivamente la verdad es que hicimos una primera parte de sobresaliente, donde el Hermes prácticamente no tuvo ocasiones de gol, y lástima en la segunda parte que nos despistamos en esas dos jugadas que fueron la clave al final.
¿Qué pasó para que hubieran bastantes tarjetas? Una de ellas tarjeta roja para Josué Fernández.
Bueno, la verdad es que el partido, pues bueno, evidentemente los dos equipos no jugábamos mucho, estamos en una situación delicada, y luego aparte pues el campo es un campo muy reducido, que pues bueno, invita a que siempre haya mucho roce, ¿no? Porque las jugadas son, digamos, con muchos jugadores alrededor, y siempre hay ese contacto, ¿vale? Que puede ser que en un campo un poquito más amplio no lo pueda haber. Entonces, pues claro, al haber tanto roce, tantas jugadas disputadas, tantas pugnas, pues la verdad es que, claro, el árbitro pues enseguida que también veía pues situaciones de estas, pues quizás también enseñó más tarjetas de la cuenta, sobre todo a nosotros.
¿Qué crees que tenéis que mejorar de cara al próximo partido?
Pues creo que sobre todo a nivel defensivo, más que mejorar, pues bueno, es intentar equilibrarnos, ¿no? Sobre todo el Ripollet con el balón la verdad es que lo hace muy bien e intenta siempre llegar a portería contraria en buenas situaciones, y defensivamente pues intentar que estos detalles que esta semana nos han marcado en la derrota, pues intentar corregirlos, intentar mejorarlos, y yo creo que bueno, si tenemos ese equilibrio defensivo y ofensivo, pues yo creo que al final el Ripollet sacará 3 puntos tarde o temprano, y esperemos que sea esta semana con el Llagostera B.
Uh-huh. ¿Qué autocrítica puedes hacer del partido, si es que hubiera autocrítica?
Bueno, yo creo que la autocrítica que debemos hacer y que siempre hay que hacerla, porque evidentemente a todos nos gusta hacerlo todo bien, pero hay algunos momentos que no se hace bien. Entonces, pues bueno, yo creo que entre todos lo que tenemos que hacer es intentar que en los inicios de partido, como nos pasó en la segunda parte, pues quizás esa falta de concentración nos costó, que no nos lleváramos el partido. Entonces, lo que hay que hacer yo creo que es mejorar esto, ¿no? En los inicios de partido, pues que tengamos esa concentración, que no ocurra nada al principio, y si tiene que ocurrir algo, que sea favorable y que no sea en contra, porque nos marca mucho el ir con el resultado en contra en un partido.
Gràcies, Marc. Seguim amb el futbol i canviem d'equip. Parlem del Camp Mas, que també el nostre company, el Marc Mata, ens porta el que va fer aquest cap de setmana.
Bona tarda. Aquest cap de setmana, el filial del Club Futbol Ripollet, el Camp Mas, es va enfrontar al sisè classificat, el Roureda. El partit va ser al camp del Roureda i els ripolletens van aconseguir els 3 punts gràcies a 11 gols que li van marcar els locals. El partit va acabar a 0-11. Per parlar d'aquest partit, comptem amb l'entrenador de l'equip ripollatenc, Xavi Huesa. Buenas tardes, Xavi.
Buenas tardes.
Antes de todo, felicidades por la victoria. ¿Cómo fue este partido?
Bueno, en principio contábamos que íbamos a ir a un campo muy difícil, ante un rival que solo había perdido en casa con los primeros clasificados y con partidos ajustados. Y bueno, en los primeros 20 minutos tuvo un partido muy igualado y en 3 minutos que tuvimos muy, 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 muy buenos, consiguió meternos 0-3 y a partir de ahí ellos salieron un poquito abajo y bueno, por sensaciones del partido y al final pues tuvimos una segunda parte muy plácida donde al final pues pasamos por encima del rival.
¿Qué puedes destacar de este partido?
Bueno, de este partido... destacaría lo bien que estamos tanto mentalmente como físicamente. El equipo está con las pilas cargadas, con mucha ilusión por intentar llegar al segundo puesto y hicimos un partido muy serio.
Uh-huh. Podríamos decir, ¿no?, que fue una gran goleada, ¿verdad?
Sí, bueno, en ningún momento íbamos con esa predisposición o con ese de pensar de que íbamos a ganar el partido fácilmente, porque como pone la clasificación, no nos enfrentábamos a un equipo tampoco de la parte baja de la clasificación. Incluso de la parte baja no habíamos hecho un resultado tan bueno como el que hicimos ayer. La verdad es que nos salió todo de cara, hicimos un gran partido y el equipo estuvo serio en los 90 minutos de partido, que esto es lo que tenemos que hacer si queremos intentar pelear por los segundos. Uh-huh.
Podemos decir también que fue un partido con muy pocas tarjetas, vosotros no conseguisteis ninguna.
No, el partido en general fue un partido muy, muy, muy limpio, donde no hubo nada, ni patadas a destiempo, ni nada en casi en general, y bueno, que se pudo jugar tranquilamente, se jugaron casi todos los minutos de partido, sin casi parones, y bueno, nos fue bien, nos fue bien.
¿Crees que tenéis que mejorar en algo de cara al próximo partido?
Bueno, yo creo que en general... llegamos a una segunda vuelta muy buena, donde de los 9 partidos hemos ganado 8. Hay que intentar, sobre todo, lo que sí me quedo de este partido es la intensidad que hemos metido en los 90 minutos, que es lo que nos tenemos que poner aquí al final de la liga, que nos quedan 6 partidos.
Uh-huh. Os enfrentabais, como he dicho antes, al sexto clasificado. ¿Cómo han sido estos días previos a este partido y qué nos puedes contar de este rival?
Bueno, hemos hecho una gran semana de entrenamientos, hemos entrenado 2 días muy bien, con mucha gente sobre todo y con muchas ganas y mucha ilusión de intentar continuar el pequeño sueño que tenemos de intentar ascender a tercera catalana. Y bueno, el rival en casa nos costó mucho, al final sí que es verdad que tuvimos 20 minutos muy buenos que nos hizo ganar el partido 3-1, pero nos esperamos un partido más complicado de lo que al final el resultado refleja.
Uh-huh. Os estáis jugando, ¿no?, la segunda plaza. Es decir, que vais a por todas.
Sí, a ver, ahora mismo estamos a 5 puntos, sí que es verdad que de momento no dependemos de nosotros mismos, pero bueno, tenemos un partido que nos enfrenta al Gisá, que sería conveniente que ganáramos de aquí 3 semanas, sin olvidar Santa Herteta y Martorellas, que son las dos visitas antes de Gisá, y en lo que nos podría dar opciones a intentar llegar a esa segunda plaza, y si no ser terceros, con los mayores puntos posibles.
Con estos resultados que en las últimas semanas estáis obteniendo, ¿cómo ves al equipo?
Bueno, el equipo lo veo con muchas ganas, que sabe en todo momento lo que quiere, creen en ellos mismos, en lo que estamos haciendo, y con ganas de llegar a ese segundo puesto que el año pasado, a falta de tres jornadas, perdimos. Uh-huh. Esa opción también de pelear.
Uh-huh. Ya que estamos ya casi al final de la temporada, ¿crees que los objetivos que os marcasteis al principio los estáis pudiendo poco a poco cumplir?
Sí, bueno, de inicio nos marcamos intentar estar en la pelea por el ascenso, de inicio. Sí que es verdad que tuvimos una mala dinámica, unos malos resultados, unas malas semanas, pero bueno, en ningún momento nos rendimos, empezamos a mirar de ir poco a poco, semana a semana, intentar ir sacando los partidos sin pensar en el más allá, y poco a poco, pues mira, esta dinámica que ya vamos haciendo, y partidos que hemos ganado ante adversidades complicadas, como pocos jugadores y partidos que nos han puesto en contra, hemos sacado orgullo, han sacado sobre todo ganas, creer en lo que estaban haciendo, y nos han dado ese pequeño punto de inflexión para estar aquí a estas alturas de la liga.
Un equipo joven, podríamos decir, ¿no?
Sí, sí, es un equipo que de años ha bajado, de la temporada pasada, es un equipo que ahora mismo de media tendrá unos 24 años, y el año pasado sí que estaba un poquito más grande. Sí, pero sobre todo son muchos jugadores jóvenes de 20, 21, 19, 22, por ahí anda el equipo.
Uh-huh. ¿Cómo lleváis esto de los próximos, todos estos últimos partidos que estáis ganando? Supongo que afrontáis los siguientes partidos con más ganas.
Sí, sí, con la misma dinámica que estamos haciendo últimamente. Sí que es verdad que cada partido tenemos que jugar con la final, porque el margen de error que tenemos nosotros ahora mismo es muy, muy, muy pequeño. Una derrota en cualquier partido nos podría quitarnos este pequeño sueño que tenemos, y entonces nos toca trabajar cada partido, cada semana, como si fuera una final, y final a final, y mira, llevamos 8 consecutivas, incluso ganando en campo el líder, que hemos sido el único equipo que le hemos ganado tanto la ida como la vuelta, y con el único equipo que ha perdido. Tenemos que seguir con esta mentalidad y ganar todo lo que nos queda aquí a final de temporada para intentar al menos el segundo.
Uh-huh. La próxima semana, el sábado por la tarde, os recibiréis en casa al Santa Perpetua. ¿Cómo afrontáis este partido y qué nos puedes contar de este rival?
Bueno, en principio nuestra idea es seguir trabajando como llevamos trabajando las últimas semanas. Sobre todo que la euforia por el partido de este domingo no nos lleve a equivocarnos y trabajar muy bien para estar bien preparados para jugar el sábado. Y ante un rival que sí que es verdad que ahí nos costó, que nos costará porque por la tensión, por los nervios, porque sabes que cada partido es una final, y intentaremos hacer lo mejor posible para sacar los 3 puntos y continuar ahí en nuestra pelea por la segunda plaza.
¿Y cómo es este rival?
Bueno, es un rival también bastante joven, es el final del Santa Perpetua de tercera tana, su equipo B, son gente que sabe también del juvenil, con ganas de aprender, con ilusión, y que bueno, en cada partido se lo toman como un partido para mejorar, para intentar ser mejores, y hay un rival complicado.
Uh-huh. Pues Xavi, en nombre de todo el equipo de InfoSport, desearos mucha suerte en el próximo partido, felicitaros por esta victoria de este fin de semana, pero también por las anteriores que habéis estado consiguiendo, y esperemos poder hablar, cuando volvamos a hablar con vosotros, poder, bueno, dar otra nueva noticia, ¿no? De una victoria nueva, y también que tengáis mucha suerte y a ver si conseguís el ascenso.
Muchísimas gracias, lo intentaremos, trabajaremos cada semana para eso y a por todas.
Pues muchas gracias, Xavi.
A vosotros, hasta luego.
Gràcies, Marc. Ja hem acabat amb el futbol. Passem a l'hoquei patins, que ens porta el que va fer aquest darrer cap de setmana el nostre company, el Nil Arteaga. Nil, bona tarda.
Bona tarda, Brian. Aquesta tarda, a la secció d'hoquei patins, parlem amb la nova incorporació del mes de gener del primer equip, en Sergio Ortiz, exjugador de l'Arenys de Munt. Bona tarda, Sergio.
Hola, bona tarda.
Veu tornar-vos a retrobar amb la victòria aquest cap de setmana davant el Sant Cugat per un marcador de 5-3. Quina valoració fas del partit davant el Sant Cugat?
Bueno, doncs va ser un partit molt igualat, però gràcies a l'afició i a la unió de l'equip pues, vam poder tirar els punts endavant i és una victòria molt important, perquè ens allunyem de baix i mirem cap amunt també, que això està molt bé.
Quins aspectes creu que veu millorar respecte a la setmana anterior amb la derrota davant del Vilaseca?
Bueno, sobretot la defensa i la tranquil·litat a l'hora de jugar i portar bé els tempos del partit. Un punt així com de veterania es va notar després de la derrota. Doncs una victòria està molt bé.
L'afició us ha ajudat a encarrilar el triomf a casa de nou?
Bueno, la gent apreta, és una pista molt petita i quan s'omple doncs es nota. Sempre va bé que hi hagi gent al pavelló.
Creus que heu millorat l'aspecte defensiu, que era un aspecte en el joc que portava, que al principi de temporada va costar arrencar en aquest sentit l'equip?
Doncs, bueno, depenem molt de la defensa. O sigui, és un esport que si encaixes gols doncs és complicat guanyar. Llavors, el dia que estem ben defensa i que el porter para, doncs la cosa funciona i acostumem a guanyar els partits. Quan no encaixem més de 3 o 4 gols, normalment sempre guanyem. Llavors és la línia a seguir.
Creus que hi ha alguns aspectes en quant al joc encara s'han de millorar?
Bueno, potser a l'hora de jugar en equip i millorar la química entre els companys, doncs és una cosa que s'hauria de mirar de treballar d'aquí a final de temporada, però des de que jo vaig arribar al gener fins ara, la veritat és que hem millorat molt i la unió de l'equip és molt forta.
Aquest proper cap de setmana jugueu contra el Valls a la seva pista. No sé si has tingut l'oportunitat mai de jugar davant d'aquest equip.
Sí que vaig jugar quan jugava amb el Xec de Girona, a la base, i me'n recordo que era una pista una mica estranya i difícil, i jo crec que costarà molt anar allà a baix.
Quines qualitats destacaries d'aquest equip?
Bueno, jo no he jugat contra ells aquest any, però per el que em van dir eren gent molt física, veterana, i que costaria molt guanyar el partit.
Suposo que aneu amb unes expectatives de que serà un partit molt difícil i l'haureu de preparar de manera molt intensa.
Doncs sí, aquesta setmana comencem a treballar en un partit amistós amb el Barberà per mirar pues, de practicar coses que necessitem i fer-ho contra un altre equip doncs és millor que fer-ho entre nosaltres. I llavors després doncs, entrenar fortes altres dies de la setmana per anar baix i intentar esgarrar pels punts, perquè el que volem és guanyar i és el que anem allà.
Sí. Això de disputar partits amistosos entre setmana no és la primera vegada que ho feu. Suposo que us va bé per no perdre la dinàmica, no?
Bueno, suposo que l'entrenador ho fa perquè no baixem el ritme i intentar doncs, fer coses més dinàmiques pues, perquè no entrem no ens quedem sempre fent el mateix i no ens relaxem.
Parlem ara de la teva trajectòria personal. Has arribat aquest gener del 2017 al Club d'Hoquei Ripollet, procedent de l'Arenys de Munt. Quina valoració fas dels dos mesos, dels teus dos primers mesos com a jugador ripolletenc?
Doncs mira, estic molt content perquè les coses es fan bé, es treballa molt bé, es cuida molt el primer equip, es cuiden els jugadors i això era el que jo buscava principalment. Venia d'estar dins amunt, que era estava jugant amb un segon equip, a la mateixa categoria que estem ara, però bueno, les coses no, diguéssim que no les feien tan bé com es fan a Ripollet de cara als jugadors de l'equip i per això vaig buscar un canvi d'aires i buscar un lloc on estigués més a gust. I aquí a Ripollet doncs estic molt bé.
Quina valoració fas, doncs, de la teva etapa a l'Arenys?
No, amb l'Arenys o sigui, estic supercontent, la gent és molt maca, és un club supercompetitiu i o sigui, jo estic molt agraït a tot el temps que vaig estar allà, Arenys amunt, però el que jo buscava ells no m'ho podien donar i llavors per això vaig decidir canviar d'aires.
Quants anys hi vas estar al club?
A l'Arenys amunt he estat 3 anys.
I com està sent el teu procés d'adaptació ara amb el nou equip?
Bueno, doncs res, els companys són molt agradables. Al principi em van acollir molt bé i hi ha molt bon rotllo. Bueno, soc el més veterà amb el Xavi, el capità,
sí.
I això pues, també fa que també tinguin una mica més de respecte als nanos i el que fas és intentar doncs, ajudar-los i posar el teu granet de sorra perquè la cosa tiri endavant.
Quants anys portes en el món de l'hoquei?
Bueno, doncs, que jo recordi, sempre he patinat, per tant, ara tinc 24, probablement des dels 3 anys que patino, doncs, tot aquest temps he estat lligat al hoquei d'una manera o d'altra.
Suposo que la teva afició a aquest esport és molt important, com demostres, perquè, a més, ets àrbitre en categories inferiors, si no m'equivoco.
Sí, correcte. Sí, sóc àrbitre d'hoquei patins fins a categoria juvenil. Llavors, doncs, tinc hoquei tota la setmana.
I tens hoquei per donar i per vendre. I com és aquesta combinació de la teva tasca d'àrbitres i jugadors? Com t'ho combines?
Bueno, doncs, a veure, normalment les designacions, els designadors ja tenen, dels partits d'àrbitre, ja tenen en compte que soc jugador del Ripollet, i llavors ja doncs, intenten que els partits que em toquen com a àrbitre no tinguin cap relació amb el club amb el que estic jugant.
Clar,
llavors, normalment sempre arbitro clubs amb els que el Ripollet no... O sigui, amb el Ripollet de Primera Catalana, el primer equip no s'hi troba, perquè no hi hagi suspicàcies ni cap tipus de problema.
Quines categories arbitres?
Doncs des de la base fins a juvenil, que serien nanos de 15-16 anys.
I quina és la teva valoració de la teva experiència com a àrbitre? Què t'agrada més, ser àrbitre o ser jugador?
A veure, òbviament m'agrada més jugar. O sigui, jugar és millor, o sigui, les sensacions que et dona el hoquei com a jugador...
Clar.
Com a àrbitre no és el mateix, però clar, sí que trobo que d'àrbitre, quan tens algun partit maco, també ho pots arribar a disfrutar. El problema és que bueno, amb les categories que pito, doncs no acostumo a tenir partits molt exigents. O sigui, per tindre aquests partits has de pujar més amunt. Però com que estic jugant, encara no puc.
I com a jugador, no sé si ets ambiciós, com ho veus per aquesta temporada que l'equip aconsegueixi arribar a les places del play-off?
Bueno, no és una cosa fàcil, però bueno, és un objectiu que potser a principi de temporada no es plantejaven, i ara, quan tinguem la salvació a tocar, que no ens queda gaire, doncs podríem mirar la mirada a dalt i ser més ambiciosos, perquè o sigui, no suposo que com som un equip jove i tot, no ens hem de posar sostre, i crec que tal com estem podem guanyar a qualsevol que se'ns fiqui davant.
L'objectiu però segueix sent la permanència, no? Sou prudents en
sí,
aquest
sí,
sentit.
Sí, la prioritat és la permanència i després pues, el que vingui doncs, serà bo, i si no, doncs no sé.
Tens alguna expectativa de futur o de moment penses quedar-te creus que et quedaràs unes quantes temporades aquí a Ripollet?
Bueno, no sé què faré a final de temporada, però de moment estic content i en principi no tinc presa cap decisió encara.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Sergio. Esperem que et vagi molt bé la nova temporada amb el teu nou equip, el Ripollet, i que puguis celebrar amb el club doncs, un nou ascens o potser això seria... Molt gran, massa gran potser. O esperem que almenys podeu mantenir la categoria i seguir sumant de 3 en 3. Moltes gràcies, Sergio.
Vale,
fins un altre. Adéu.
Adéu. Bon dia.
Gràcies, Nil. I passem ja a l'última secció del programa, el bàsquet, que el nostre company, l'Àngel, ens porta una nova derrota del bàsquet masculí del Ripollet.
Partit transcendental pel CB Ripollet, l'AM Robòtica, dissabte, Mollet. Sobretot per l'anterior derrota lliça i perquè l'enfrontament era contra un altre equip de la part alta. I en el final la cara o creu va tornar a sortir creu. Inicia amb un sever el que li costava trobar el punt al partit, ennogat per una defensa intensa molletenca, 21-15 en un primer quart de dubtes lògics veient el nivell local. La unitat B molletenca no estava a l'alçada i els blaus creixien fins a igualar el partit a l'equador del segon. La defensa seguia donant-li fruits als ripolletencs, que a poc a poc creien més en les seves possibilitats. 30-32 el descans en uns 20 minuts que deixaven la sensació de que per a guanyar era necessari una marxa més. A la represa sort va tenir el CBR de que els locals no acabessin de trepitjar el coll blau en uns 4 minuts de dificultats ripolletenques, així com també dels més joves de l'equip, que aguantaren el conjunt blau en els moments de màxima dificultat. 49-45 al final del tercer i seguia havent-hi vida pels blaus. Els nervis feien la seva entrada al planejador i igualaven a 54 un partit que començava de manades fibriladors. Dos per sota arribaven els blaus al darrer minut. Màxima intensitat en tots els sentits. 69-63 al final i un Ripo que competeix amb els de dalt, però que no guanya. Aquestes eren les valoracions d'Enric Piqué al final del maig. Enric, els entrenadors dieu tirs lliures, tirs lliures, tirs lliures. Heu perdut de 6, heu fallat 17 tirs lliures. Una de les claus més importants de la derrota d'avui.
Sí, verdaderament no hi ha que buscar-hi més, gaires més. Les matemàtiques són així. Perds de 6, falles 17 tiros lliures, vol dir que si encistelles la meitat estàs guanyant de 3. Funciona així aquest esport nostre. I a més, els tiros lliures en pots arribar a fallar 17, però quan els has de fer és en el moment clau. I en el moment clau no els hem encistellat, ens han fet falta, no hem tingut 2+1, que també haguéssim pogut ser, i això ens ha penalitzat molt, i ells han estat encertats en tiros lliures al final.
Un altre final a cara o creu, ha tornat a sortir creu, què hem de fer perquè surti cara?
Pues corregir aquestes coses, corregir... que en el primer quart no ens agafin 3 o 4 rebots seguits, que els tiros lliures vagin a dintre, com bé tu dius, que situacions clares de sota aro, que ens les juguem, s'encistellin, i que no sigui a l'ai quasi. A l'ai quasi no serveix, ha de ser a dintre i 2 punts, i punto.
El segon quart i al principi del tercer quart feia la sensació de que l'equip necessitava una marxa més, de que el partit pels dos equips estava molt apàtic i que si érem capaços de si el Ripo era capaç de posar una marxa més, el partit estaria més a prop. Aquesta marxa s'ha aconseguit amb els nanos?
I jo crec que al final s'ha estat intens i s'han fet coses i s'ha provat. El que no s'ha estat ha sigut encertat. Jo crec que bàsicament ha sigut una qüestió d'estar desencertats.
Proper arribar al Martinenc, després de la derrota tan sorprenent de la setmana passada per com es va produir, i aquesta, que vingui el líder, segur que no és la millor medicina per tornar a guanyar.
Bueno, no només han perdut un partit, vull dir, si han perdut un partit vol dir que poden perdre el segon. Amb això intentarem fer nosaltres per a més no encadenar 3 derrotes consecutives, que llavors la cosa no està massa correcta, anem a dir.
Diumenge partides al Barne de totes maneres, així que ànims per aquesta setmana i tant de bo que el Barne tingui una gran imatge i puguem celebrar una victòria davant del líder.
Aviam si ho aconseguim, i treballarem tota la setmana per això.
Doncs moltes gràcies, Àngel, i ja anem al que s'acaba el programa. I dir-vos doncs
abans però dir-vos una comentar-vos per últim una notícia de futbol sala femení, un apunt de futbol sala. L'equip femení de futbol sala va perdre a la pista del CatGas Santa Coloma per un ajustat 6-5 i encadena així 3 derrotes consecutives després de perdre davant l'Hospitalet i el Sabadell respectivament. Les noies continuen a la desena plaça de la taula amb 19 punts i el cap de setmana que ve s'enfrontaran a les Corts a casa.
Doncs moltes gràcies, Nil, per portar-nos l'actualitat del futbol sala de Ripollet, i ara sí, acabem el programa d'avui. Donar les gràcies per escoltar-nos un dilluns més i ja ens tornem a trobar a l'abril, ja començarem el mes d'abril aquí a Ripollet i començarem ja com a mínim encara al final de les temporades de tots els clubs de Ripollet, i als quals els desitgem molta sort perquè arribin i assoleixin els seus objectius. Doncs, com dic, ens tornem a trobar el proper dilluns, com sempre, aquí de 7:10 a 8 de la tarda, al 91.3 de la FM, Ripollet Ràdio. Fins aleshores, moltes gràcies i molt bona ràdio.